Són les dues.
TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Gairebé una dona cada dia d'aquest 2025 ha acudit al centre Libertas per a víctimes de violència sexual a Mallorca. En total, 293 dones ateses en el primer any de funcionament d'aquest servei que ofereix resposta immediata i acompanyament integral posterior a l'agressió. Els assumptes sobre abusos sexuals sobre gènere marquen l'actualitat d'aquest dimecres, en què de nou a l'agenda judicial hi havia programat un judici a un home per abusar sexualment de la seva filla menor. La vista no s'ha arribat a fer perquè el processat ha assolit un acord amb les acusacions i accepta una pena d'un any de presó a canvi de reconèixer els fets. En uns moments vos ampliem tot això i parlarem també de les noves deduccions fiscals que prepara el govern perquè els propietaris no apugin els lloguers i que, segons ha sabut IB3, poden arribar a més de 2.000 euros, una rebaixa que es farà efectiva, en tot cas, a la declaració de la renda de l'any 2027. Avui és 17 de desembre. Facundo Tenaglia és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. Ho fem en titulars amb Marcel Pic. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per un nou entrebanc en l'arrencada del primer conveni col·lectiu del 03.
Sí, avui s'havia de constituir la mesa negociadora i no ha pogut fer-se perquè no s'hi ha presentat la patronal dels centres d'educació infantil. Aquesta passa era un dels acords que havien permès desconvocar la vaga de l'estiu.
Els pobles de la Serra de Tramuntana i els del Pla de Mallorca, els principals beneficiaris de les ajudes del govern per la compra de camions cisterna als ajuntaments. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. El govern destinarà una partida de 700.000 euros en subvencions als ajuntaments que han hagut de recórrer a camions cisterna per assegurar l'abastiment d'aigua al seu municipi davant la sequera i la falta de connexió a la xarxa en alta. Per exemple, Montuïri i Porreres. Els ajuts els poden sol·licitar fins demà dijous els pobles que hagin estat en alerta per sequera o en prealerta si tenen manco de 5.000 habitants.
Al municipi d'Eivissa, només el 30% de la xarxa de clavegram separa les aigües pluvials de les fecals. Elena Gregori, bon dia.
Bon dia. Demà l'Ajuntament preveu aprovar l'adjudicació a Aqualia de la nova contracta de gestió d'aigua que ha de revertir aquesta situació. Figueretes és una de les zones on s'hi actuarà primer. En total s'invertiran 17 milions d'euros en els pròxims 8 anys.
Ha rebut l'alta l'home de 51 anys que ahir va sofrir un accident laboral al polígon de l'Aió. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Un operari es trobava dins la cabina d'un camió quan va alertar que un altre camió amb una cambra frigorífica sortia de la nau i estava a punt de xocar amb ell. En sortida del vehicle per intentar advertir-li-ho, la cambra frigorífica el va esclafar contra la seva pròpia porta. Segons fonts policials, l'home va caure en terra i va quedar paralitzat, això sí, sense arribar a perdre la consciència. Va ser aleshores traslladat a l'Hospital Mateu Urfila, on avui ha rebut l'alta.
Santos Cerdán es declara innocent i denuncia una persecució pròpia de la Inquisició.
L'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, compareixia aquest matí a la comissió d'investigació del cas Koldo al Senat, gairebé un mes després de sortir de la presó, i s'ha acollit el seu dret de no declarar.
Pel que fa als esports, avui es viurà un partit històric de Copa del Rei a l'estadi Balear. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. L'Atlètic Balear rebrà a les 7 del vespre la visita de l'Atlètic de Madrid en el partit corresponent als 700 de final del torneig del CAO. L'estadi de la Via de Cintura registrarà un ple absolut per continuar amb el somni de la Copa. El partit el podreu seguir en directe aquí per IB3 Ràdio a partir de les 6. I qui no continua la Copa és el Mallorca. Els vermells varen caure per la mínima a nit a Riazor contra el Deportivo La Coruña amb un gol al minut 85. El Mallorca va ser l'únic equip de primera divisió que va quedar eliminat ahir. Es classificaren el València, el Barça, la Reial Societat i l'Elx.
I completem la portada amb la previsió del temps. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia. Avui, de moment, encara continua la inestabilitat, tenint certa alternança entre núvols i també en sol, i, de fet, de forma puntual, tenim encara qualque ruixat, ara mateix, a punts de Mallorca, i no descartant que al llarg del cap vespre també puguin tocar terra en el cas de les Pitiuses. Com dèiem, fenòmens de caràcter local, però ja on descarreguin, ho podran fer en certa intensitat. D'altra banda, el vent bufa moderat de gregal, sobretot al nord del territori. Això fa que entre el nord de Mallorca i de Menorca, el panorama marítim sigui més complicat, marcat per la forta maró, tot i que la resta del territori territori tampoc acaba de fer net i predomina la maror. I quant a la temperatura, tindrem pocs canvis respecte d'ahir, esperant que les xifres més elevades tornin a girar entre els 17 i els 20 graus aproximadament, un valor bastant elevat per ser un mes de desembre, i que passarà en vista demà. Continuarem amb un panorama bastant més tranquil que el d'avui, més ullades de sol, tot i que no abandonarem del tot el Nígols, el vent afluixarà i, per tant, les condicions marítimes també començaran a tranquil·litzar-se, mentre que la temperatura podrà experimentar una petita pujada.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Ho dèiem, en portada, un total de 293 dones han estat ateses durant aquest 2025 en el primer any de funcionament del centre Libertas, que ofereix un servei integral a les víctimes de violència sexual. Aquest recurs, que depèn del Consell de Mallorca, ha registrat enguany 28 casos al mes d'aquest tipus de violència, és a dir, pràcticament un al dia.
Segons les dades del primer balanç del centre Libertas, el 48% de les dones han contactat per via telefònica i un altre 48% han arribat a través de derivacions de professionals de la xarxa sanitària, social i de seguretat. Actualment, 94 dones mantenen processos actius i continuen rebent atenció especialitzada. El conseller insular de Presidència, Toni Fuster, ha remarcat que la violència sexual és constant durant tot l'any i que no respon a moments puntuals.
Cada mes s'han registrat una mitjana de 28 demandes d'intervenció, és a dir, pràcticament una demanda al dia. Una xifra que es manté pràcticament estable. Dic això perquè aquesta afirmació mos permet dir que no hi ha pics estacionals destacables.
El 65% de les dones ateses hi acudeixen per agressions patides en el passat, ja que en el moment dels fets no se senten preparades, i en el 60% dels casos l'agressor era una persona coneguda de l'entorn de la víctima. La directora insular de Famílies, Anna Ferriol, ha destacat que la dificultat per trobar un habitatge assequible a l'illa ha obligat a incrementar el temps d'estada d'algunes dones en els centres d'acolliment.
A lo millor, en els recursos que nosaltres tenim d'acollida, com es Casal Ariadna o el projecte Aurora, les estades de determinades dones siguin un poc més llargues de lo que haurien estat en condicions normals, perquè els costa més trobar un recurs habitacional una vegada que han decidit fer sortida d'allà on vivien en el seu agressor i estan cercant una altra possibilitat.
Tot i que la violència sexual afecta dones de totes les edats, gairebé un 50% de les que han acudit al centre Libertas enguany tenien menys de 30 anys. Cal recordar que l'atenció al centre funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. El telèfon d'atenció és el 900-842-310.
Tot això quan ha estat condemnat a un any de presó per abusar sexualment de la seva filla petita a Palma, un home que ha arribat a un acord amb la Fiscalia i acusació particular perquè ha reconegut els fets abans del judici que s'havia de dur a terme avui a l'Audiència Provincial. No haurà d'entrar a la presó, ja que no té antecedents computables, i també s'ha compromès a abonar a la víctima una indemnització de 1.000 euros. El processat, a més, no es podrà acostar a la seva filla durant els pròxims 3 anys.
El condemnat ha admès que el juny del 2021 va quedar amb la seva filla, que vivia en un centre de menors, i la va convidar a anar a casa seva. Allà la va sotmetre a tocaments i li va fer una besada a la boca sense el seu consentiment. L'home ja havia estat condemnat anteriorment, el 2009 i el 2013, per un delicte de violència domèstica i de gènere, i el 2008, per furt. La Fiscalia sol·licitava inicialment que fos condemnat a 2 anys de presó i el pagament d'una indemnització de 3.000 euros.
I la Fiscalia no acusarà Íñigo Errejón per agressió sexual a Elisa Moulia i ha demanat arxivar la causa, tot i que dona credibilitat a la denúncia de l'actriu. No veu indicis de culpabilitat contra l'exdiputat.
El Ministeri Públic dubta que Errejón fos conscient que ella no volia tenir una relació i per això demana l'arxivament de la causa oberta arran de la denúncia per agressió sexual. Al novembre, el jutge va decidir que Errejón s'hauria de sotmetre a un judici perquè hi havia indicis de delicte i no havien estat desvirtuats per la versió de l'acusat. La defensa de Moulia demana que per a l'exdiputat una pena de 3 anys de presó i una indemnització de 30.000 euros per danys morals i pels danys patits a conseqüència de l'abús sexual.
I avui estàvem pendents del judici per l'assassinat de la mallorquina Matilde Muñoz. A Lombok, la Fiscalia Indonèsia ha acusat els dos sospitosos per aquest presumpte assassinat, per haver planejat un robatori i també després matar-la en l'arrencada del judici a l'illa turística. D'acord amb el que va explicar la Fiscalia en una sessió sense testimonis i en la qual no varen declarar els sospitosos, aquests havien planificat el robatori en venjança per un malentès previ amb Muñoz. Finalment, han estat 8 les persones detingudes a Eivissa en l'operació policial conjunta que es desenvolupa des d'ahir a l'illa. No es descarten noves detencions perquè el dispositiu està sota secret de sumari i continua obert. Enric Fernández ens en detalla la darrera hora.
Continua en marxa un dia després a Eivissa l'operació antidroga del centenar d'efectius de Policia Nacional, Vigilància Duanera i Guàrdia Civil. Després d'una desena d'escorcolls a domicilis de Vila, Sant Josep, Sant Antoni i Santa Eulària, a última hora d'aquest dimarts ja hi havia un total de 8 persones arrestades. Fonts de la investigació han confirmat a IB3 Ràdio que, més que a grans quantitats d'estupefaents, l'operació s'ha centrat a detenir presumptes narcotraficants connectats amb decomisos de droga anteriors. Des de primera hora d'ahir, un centenar d'agents i diversos cans ensinistrats van actuar a punts com Sant Rafel i Calallonga per detectar drogues i sous. A Sant Rafel van inspeccionar l'interior d'una casa i també el jardí exterior, on hi havia nombrosos bidons i residus de tota mena. Allà van arrestar un home i van extreure nombrós material, suposadament per a la venda de droga, a més d'una arma que va ser confiscada. Els responsables de l'operació, sota secret de sumari i encara oberta, no descarten més detencions al llarg de les properes hores. La intervenció està autoritzada pel jutjat d'instrucció número 3 d'Eivissa.
I a Menorca, l'Armada Espanyola ha detonat avui matí un projectil de la Guerra Civil localitzat a la platja de Calablanca, Axel.
L'artefacte ha estat desactivat a les 12 del migdia per la unitat de busseig de l'Armada Espanyola que l'ha fet explosionar dins l'aigua a pocs metres de la vorera, on s'ha pogut veure i sentir aquesta explosió. Ara la situació a Calablanca ja és de normalitat i ja es pot accedir a la platja, que estava tancada des de dilluns cap vespre quan es va localitzar l'artefacte. Es tracta d'una bomba de morter de 81 mil·límetres. L'operació ha durat aproximadament una hora i ha estat executada per la unitat de busseig de mesures contra mines de l'Armada, que s'ha desplaçat des de la seva base a Cartagena. Sobre l'origen de l'artefacte, es creu que podria ser de la Guerra Civil. Sentim l'historiador Marc Pellicer.
Dut que sigui de bombardejos de la Guerra Civil, perquè els bombardejos principalment se van centrar en zones urbanes o militars. Jo entenc, com ve passant sovint, que aquest projectil deu ser de les bateries de Son Oliveret. Allà hi havia unes bateries artilleres i constantment feien, com es diu, pràctiques de tir, i en ocasions alguns projectils no van explotar.
Els bussejadors s'han sorprès que la bomba estigués completament desenterrada i que no s'hagi localitzat fins ara en una platja tan concorreguda. El que sembla evident és que la bomba tenia càrrega i que, per tant, era un vertader perill per als usuaris de la platja.
I evoluciona favorablement el nen de 10 anys que va caure des d'un 7è pis dilluns hora baixa a Palma. Després de les maniobres sanitàries en el lloc dels fets, l'infant va ingressar en estat molt greu a l'Hospital de Son Espases, on es troba ingressat a l'UCI pediàtrica.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El Consorci de Disciplina Urbanística ordena la restitució dels terrenys privats on s'havia construït una pista il·legal de motocross a Menorca. El GOB va denunciar els fets fa quasi 2 anys i ara ja hi ha resolució. El propietari nega els fets i recorrerà en contra.
El veí de Vinichica ha de tornar a la zona afectada al seu estat original. Això implica la reconstrucció de mig quilòmetre de paret seca, l'esbocament dels fonaments d'una nova edificació i el moviment de terres de més de 10.000 metres quadrats que corresponen a la pista de cross. Miquel Camps és el coordinador territorial del GOB.
Ja s'ha fet el procés de veure si això es podia legalitzar, si es podien donar llicència per això. Això no es pot legalitzar i, per tant, la conclusió és que el promotor té que restituir aquestes coses en el seu estat original, demolir aquelles coses que hagi fet sense llicència, i, per tant, que els terrenos tornin a quedar més o menys com estaven.
La restitució de l'entorn inclou dues coves, una de les quals catalogada. La propietat de la finca nega les acusacions i assegura que recorrerà. Hi hem pogut accedir i el cert és que avui hi havia tota la paret seca construïda i la zona de la pista de cross amb males herbes i animals. La decisió del consorci comporta també una sanció econòmica de la qual no n'ha transcendit l'import. De les actuacions detectades pel GOP queda sense resoldre encara la creació d'un jardí de gespa de més de 20.000 metres quadrats, que implica un desmesurat consum d'aigua, diuen els ecologistes. S'ha traslladat el cas a Recursos Hídrics perquè intervingui.
Comença a Eivissa el Pla Comerç Segur, una campanya de seguretat en els carrers més comercials de Vila durant les festes de Nadal. L'any passat va suposar una reducció del 50% dels furts i robatoris en establiments comercials de Vila. Esther de Miguel.
La distribució de tríptics explicatius a les botigues és la primera passa dins el Pla de Comerç Segur. Àlex Minchiotti és regidor de Comerç i Mercats a Vila.
El que donen són una sèrie de recomanacions per intentar ser precavuts i per poder actuar en cas de que succeeixi alguna cosa.
Fa 15 anys que Eivissa es posa en marxa aquesta campanya en les festes de Nadal. Suposa una major presència policial a les zones comercials. Enguany, com a novetat, s'hi ha sumat la local. La policia considera que l'any passat va ajudar a reduir un 50% el nombre de furts i robatoris. Manuel Hernández és el comissari en cap de la Policia Nacional d'Eivissa.
La verdad es que este año lo que esperamos es que por lo menos mantenernos, porque disminuirlo más va a ser un poco complicado teniendo en cuenta los buenos datos.
Un tipus de delinqüència a la qual el barri de la Marina és especialment susceptible a l'hivern. Sentim alguns comerciants de la zona.
A partir de novembre que tanquen totes les botigues d'estiu i quedam quatre comerços i, clar, a la tarda es fa de nit molt pronta i veiem que hi ha molt de moviment de gent sospitosa.
Sobretot a l'hora de tancar els comerços, sempre hem reclamat, hem parlat amb ells personalment perquè reforçassin una mica aquesta zona.
El Pla Comerç Segur romandrà actiu fins l'11 de gener.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Un vino denominación de origen Vinisalem es más que un vino. Es el resultado de las historias que han forjado la cultura de Mallorca, impresas en nuestros vinos, reivindicando las variedades locales, los pueblos y las tradiciones. Porque son historias únicas, porque no es lo mismo, porque tienes que vivirlo. Denominación de origen Vinisalem con el apoyo del Consell de Mallorca.
Aquestes festes, quan dediquis temps a seleccionar el millor per la teva taula i els teus regals, recorda que amb l'oli també pots compartir sabor, qualitat i tradició. I no hi ha elecció més bona que l'oli de Mallorca amb denominació d'origen. Un producte que acompanya els teus plats i celebra el teu origen. Pel Nadal que ens reuneix, l'origen que ens uneix. Oli de Mallorca. Amb el suport del Consell de Mallorca.
Quant val un quilo d'autoestima? I de voluntat? I d'il·lusió? No, no hi ha botigues on comprar allò que les addiccions et prenen. A Projecte Home Balears ho sabem. Per això acompanyem qui ho necessita en la seva reconstrucció amb l'ajuda del seu entorn. Projecte Home Balears. Sí, hi ha sortida. Amb el suport de la Conselleria de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho va anunciar el govern ahir al Parlament i avui hem conegut els detalls de la deducció fiscal que el govern aplicarà als propietaris que no apugin el preu als lloguers que expiren el 2026. L'executiu modificarà la normativa tributària que ja preveu deduccions per a arrendadors per incloure aquesta mesura. És el vicepresident i conseller d'Hisenda, Antoni Costa.
I si ara es poden deduir entre 1.500 i 1.800 euros, aproximadament, el que farem és que es puguin deduir més d'aquest import. Per exemple, anar per 2.000 euros o fins i tot per damunt de 2.000 euros per aquells propietaris, reiter, que no pugin els lloguers.
Serà una deducció a l'IRPF damunt la declaració de la renda del 2027 i anirà destinada únicament a propietaris individuals.
Amb aquesta mesura, l'executiu posa el focus en els propietaris per intentar evitar una pujada massiva dels contractes de lloguer que s'han de revisar el 2026. És el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo.
Y creemos que la parte a la que hay que, en este caso, incentivar o promover para que no se pueda subir ese arrendamiento es, lógicamente, al propietario. Pero no dejamos de prestar apoyo en ningún momento al inquilino. De hecho, las ayudas al alquiler y el bono joven del alquiler siguen su rumbo como no puede ser de otro modo.
I què opinen els propietaris d'aquesta deducció que es prepara? Cada un decidirà si es conforma o si vol fer pujades que es calcula que poden ser de 4.600 euros anuals.
Segons el Col·legi d'Administradors, la majoria de propietaris prioritza la seguretat, però apunta que les reduccions fiscals anunciades pel govern han d'esmortir la pujada dels preus de lloguers de tots els contractes que acaben l'any que ve. És Bernat Seguí.
Vull pensar que serà pues, afegir un 10, un 20, un 30, un 40% de desgravació en els propietaris que mantenguin aquestes rendes. Nosaltres, tot el que sigui en benefici de l'oferta, en el final acaba sent benefici per l'arrendatari.
Els administradors sí que coincideixen a valorar positivament la mesura anunciada pel govern per permetre que més habitatges entrin al mercat de lloguer.
Tot això quan en l'octubre es varen signar a les Balears un miler d'hipoteques per la compra d'habitatge. Aquesta dada representa una davallada de més d'un 5% respecte d'un any abans. Marta Puyalto.
Sí, no obstant això, el capital que es va prestar va augmentar un 8,8% de manera interanual. Així, a l'octubre es varen prestar 276 milions d'euros per a la constitució d'hipoteques sobre habitatges a l'arxipèlag. Respecte del mes de setembre d'enguany, la davallada va superar els 9 punts.
Era un dels focus d'atenció aquest dematí, un dels desnonaments més grans fets mai a Catalunya i a l'estat espanyol. A Badalona, els Mossos d'Esquadra finalment han desallotjat a la força les persones que encara vivien a l'antic Institut B9. Hi ha hagut una vintena de detinguts.
La majoria dels arrestos els ha fet la Policia Nacional en virtut de la llei d'estrangeria. L'operatiu ha arrencat a les 8 del matí amb llum de dia, tal com va demanar la jutgessa. Hi han estat presents els serveis socials municipals i, a banda de les detencions, els agents també han identificat 181 persones i han inspeccionat les instal·lacions amb la unitat canina. En aquest antic institut havien arribat a malviure fins a 400 persones, però els darrers dies moltes ja havien començat a marxar per la imminència del desallotjament.
2:22, obrim plana laboral.
Escoltau l'informatiu migdia.
I ho fem amb la plantada de la patronal de les escoletes infantils en la constitució de la mesa negociadora del primer conveni col·lectiu autonòmic del sector. Només s'hi han presentat les cooperatives de Menorca i no s'ha pogut constituir la taula. L'inici de les converses per elaborar un conveni laboral per a les treballadores de les escoletes era un dels acords que havien permès desconvocar les mobilitzacions que, recordareu, varen mantenir les treballadores de les escoletes durant setmanes abans del pacte del 7 de juliol.
Aleshores, les tres patronals i els sindicats varen acordar millores salarials per al col·lectiu externalitzat, però unes 800 persones de centres de gestió directa encara cobren uns 1.200 euros al mes. Els sindicats lamenten l'actitud de la patronal i no descarten iniciar noves mobilitzacions. Són Pepa Ramis, de Comissions, Jaume Coll, d'UGT, i Ramon Mondejar, de l'Estell.
No troben que sigui el moment adequat per negociar nous salaris i noves condicions laborals per a les treballadores. És curiós perquè fa dos o tres mesos, quan nosaltres varen tancar l'acord en el mes de juliol, manifestaven tot el contrari.
Amb aquesta constitució de la mesa negociadora se podia donar resposta també a la resta de professionals afectades, com som les escoletes de gestió directa, val? Perquè es veu que tenen uns salaris baixos. La intenció al Manco d'UGT era donar continuïtat en aquesta primera passa que varen fer més de juliol i aconseguir millores per la resta de treballadores.
A partir d'aquí haurem de veure si les treballadores decideixen fer accions per millorar les seves condicions. No és normal que a nivell d'Illes Balears se mos hagi d'aplicar un conveni col·lectiu amb unes taules salarials que realment en el nivell de vida que tenim avui dia a Balears és impossible viure. És impossible tenir un sou de 1.200 euros per poder viure.
I avui, hora baixa, seguirem amb atenció la reunió entre el govern espanyol i la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics sobre la reforma de l'Estatut Marc. El president de la Confederació i també del Sindicat Mèdic de les Balears, Cimeval, Miguel Lázaro, ha reclamat la intervenció directa en el conflicte laboral del president estatal, Pedro Sánchez.
El senyor Sánchez, el presidente, debería de intervenir y debería, bueno, creo que intervenir de una forma, en fin, para evitar el conflicto, porque si hay huelga, la responsabilidad, la huelga las hacen los médicos, lo pagan los pacientes, pero la responsabilidad es de Mónica García, que es la ministra de Sanidad.
En una entrevista a l'informatiu Matí, Lázaro avisa que si el Ministeri de Sanitat no desbloqueja el conflicte, hauran d'endurir les protestes amb nous formats de vaga que perjudicaran encara més els pacients.
La trobada té lloc dies després que 5 sindicats sanitaris arribassin a un acord amb el Ministeri pel que fa a la continuïtat de l'Estatut Marc.
I d'aquests sindicats, SATC, Comissions, UGT, CESIF i SICSAUDE han apel·lat avui justament a la cautela. No volen donar per fet res fins que Sanitat incorpori totes les millores del preacord per escrit. En cas contrari, diuen, reprendran la vaga.
Així li ho han transmès els treballadors del Sistema Nacional de Salut en una assemblea convocada per informar-los dels avanços. Millores que inclouen la jornada de treball de 35 hores, la possibilitat d'accedir a les jubilacions parcials i anticipada i el reconeixement retributiu que ha d'acompanyar el nou model de classificació professional acordat.
El portaveu parlamentari del PSOE i secretari general del partit a Palma, Iago Negueruela, assegura que no hi ha cap novetat en l'afer intern en què un grup de militants l'ha acusat de conducta agressiva, un cas arxivat de fa mesos en l'àmbit intern del partit.
La notícia va aparèixer als mitjans de comunicació el passat mes de juliol, però ara la part denunciant ha duit el cas a la Comissió de Garanties del Partit en l'àmbit estatal. Això després que el PSI, per arxivar el cas, que ja havia passat per 3 procediments interns i d'haver parlat amb testimonis dels fets, Iago Negueruela.
Es que se archivó por parte de los órganos de garantías del partido a nivel de nuestras islas. Por tanto, yo estoy totalmente tranquilo, confío y siempre he confiado en los sistemas de garantías y creo que en democracia no vale todo. Tampoco, y yo creo que hay que aceptar los resultados de los procesos congresuales, gusten o no gusten.
Negueruela ha atribuït la denúncia al descontentament d'un grup de militants amb el resultat del Congrés que el va proclamar secretari general dels socialistes a Palma.
D'altra banda, els socialistes de Palma han exigit al alcalde Jaime Martínez que no aprovi la moció per declarar el president del govern espanyol Pedro Sánchez com a persona non grata.
El grup municipal socialista considera inacceptable i indignant la moció proposada per Vox. Demanen al alcalde Jaime Martínez que no faci seguidisme de l'extrema dreta. Els socialistes asseguren que és una proposta il·legal, ja que el Tribunal Suprem va dictar fa més de 20 anys que els ajuntaments no poden dur a terme aquest tipus d'accions. És Xisco Ducros, portaveu del PSOE a l'Ajuntament de Palma.
L'Ajuntament no té competències per procedir a fer aquesta declaració. Això ja cau, ja de per si no se podria admetre aquesta proposta. I, per altra banda, és una qüestió també política i de principis. Nosaltres el que consideram és que és inadmissible que qualsevol persona, un ajuntament, perquè no li caigui bé, pel motiu que sigui, s'aprovi aquesta declaració. És una vergonya i és un insult. I també és una deslegitimació de la democràcia i de les institucions públiques.
Per al PSOE es tracta d'una iniciativa que no resol els problemes dels palmesans. En tot cas, si finalment s'aprovés amb els vots del PP i Vox demà, es tractaria d'una declaració simbòlica sense cap efecte real. No hi ha cap precedent, de fet, d'aquest tipus d'acció a l'Ajuntament de Palma. Per respondre a la polèmica, Podem Palma va presentar una proposta per fer una declaració de persona non grata a Benjamin Netanyahu. I, per altra banda, no deixem la ciutat perquè el tinent de Baldia i regidor de Medi Ambient Natural de Cort, Llorenç Boussà, ha rebutjat la petició dels socialistes. Ha assegurat que l'Ajuntament té prou motius per declarar Pedro Sánchez persona non grata i ha confirmat que el PP votarà a favor de la proposta de Vox.
Poden demanar la dimissió d'en Pedro Sánchez pels fets reiterats de despreci continu a la ciutadania de Palma. On són les inversions que se va comprometre en matèria de mobilitat? On són les inversions que se va comprometre en matèria de vivenda? On són les inversions que se va comprometre en matèria de depuració que ens ha deixat en els peus d'escavall?
Secretari d'Organització Socialista, Santos Cerdán, ha comparegut a la Comissió d'Investigació del cas Koldo al Senat. Després de sortir de la presó, Cerdán ha denunciat una persecució pròpia de la Inquisició, ha dit. Assegura que és innocent i nega qualsevol implicació en casos de corrupció.
En la seva intervenció inicial ha afirmat que no és cap corrupte i que tard o d'hora es demostrarà la seva innocència. Tot i acollir-se al dret a no declarar, Cerdán ha posat en dubte la validesa dels àudios en què es basen els informes de l'UCO i ha assegurat que s'ha manipulat i editat Generalitat. L'exalt càrrec socialista ha comparegut sense el suport del Partit Socialista, que sí que va tenir en la seva primera compareixença en la mateixa comissió el 2024, i ha dit això a la diputada d'UPN que l'interpel·la.
Le han dejado también sus compañeros, a esos que dice que les ayudó a llegar al gobierno. Hoy parece ser que ya nadie le da apoyo. Pero
mejor
en cualquier
solo
caso,
que mal acompañado, no se preocupe. ¿Eh? Mejor solo que mal acompañado.
Pues eso.
I un darrer punt de la plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha fet un pas més contra el règim de Nicolás Maduro i ha ordenat un bloqueig total complet dels vaixells sancionats que transportin petroli veneçolà. Arribarem així a les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. Els pobles de la Serra de Tramuntana i els del Pla de Mallorca són els principals beneficiaris de les ajudes del govern per la compra de camions d'aigua als ajuntaments. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. El govern destinarà una partida de 700.000 euros en subvencions als ajuntaments que han hagut de recórrer camions cisterna per assegurar l'abastiment d'aigua al seu municipi davant la sequera i la falta de connexió a la xarxa en alta. Per exemple, Montuïri i Porreres.
Els partits de l'oposició al Consell de Mallorca presenten al·legacions als pressupostos per al 2026 i l'equip de govern assegura que són els millors de la història.
PES i PIMES per Mallorca asseguren que els comptes que ha presentat la institució insular no es corresponen amb la realitat, ja que reflecteixen, diuen, ingressos per part del govern i de l'Estat que no han tancat els comptes per a l'any que ve.
L'Ajuntament de Palma rehabilitarà les cases del Retiro, un edifici del segle XVIII declarat bé d'interès patrimonial que està molt deteriorat.
Cort farà seu l'immoble, el reformarà i el convertirà en un centre d'interpretació dins el bosc de Bellver obert a la ciutadania. És un projecte finançat per l'impost de turisme sostenible per valor de 2,7 milions d'euros.
Tot d'un en parlam d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanes. Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable és un accident entre diversos vehicles a la via de cintura a la turó de Son Ogó en sentit aeroport, on acabaran la vorera dreta ocupada, cosa que està provocant molt de tràfic lent del punt i retencions que pel moment arriben fins a la turó de sortida des de Son Rapinya. També acabaran tràfic lent a les arribades a Palma, tant des de l'autopista d'Inca com des de l'autopista d'Andratx i la carretera de Valldemossa. I a lo que són la resta de principals carreteres de Mallorca, acabaran tràfic fluid i sense incidències. Això està pel moment. Molt bon dia.
Gràcies, Juan. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Mallorca és ca nostra. I vivim amb orgull i responsabilitat. La volem compartir, sí, però amb respecte i cura. La cuidam i volem que qui vengui la cuidi amb nosaltres. Mallorca no es visita, es comparteix. Mallorca és ca nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
El govern destina una partida de 700.000 euros per subvencionar la compra de camions d'aigua als ajuntaments. Se'n beneficiaran principalment els pobles de la Serra de Tramuntana i els del Pla de Mallorca. Montuïri n'és un dels més afectats, per això celebren la notícia, ja que el dipòsit de què disposen no és suficient per abastir tot el poble.
De fet, a Montuïri, durant tot l'any han d'arribar camionades d'aigua fins al dipòsit municipal, una situació semblant a la que han tingut aquest estiu a Porreres, on un cruïl dipòsit ha fet necessària l'arribada de camions amb aigua. De fet, amb dos municipis municipis són els més afectats del Pla de Mallorca i enguany estimen que han necessitat camions d'aigua per un import superior als 800.000 euros. En aquest sentit, agraeixen les subvencions, però remarquen que el que realment necessiten són ajuts estructurals, com per exemple la construcció d'un dipòsit a Sineu, que permetria abastir tots els pobles de l'interior de l'illa. Antoni Miralles és el batle de Montuïri, així que mora la batlessa de Porreres.
Aquesta és una solució temporal que creiem que no arregla el problema de fons. En el pla hidrològic 22-27 sabem que ja està previst fer una connexió des de Sineu, duent aigua a un depòsit que la Mancomunitat va adquirir un solar perquè se construís aquest depòsit i conduir-ho cap en els diferents municipis. El que sí que no tenim constància de que s'hagi fet feina aquests anys. I ara ja tenim comptabilitzat més de 800.000 euros en camionades d'aigua fins ara entre Montuïri i Porreres.
El problema que té Porreres, bàsicament, és que hi ha una rotura en el depòsit municipal que, degut al moviment de terres, s'ha fet un cruï a la base d'aquest depòsit i ara s'ha d'arreglar. Mentre se va detectar el problema i han passat tota una sèrie de mesos que ha fet que fos necessari que cada dia hi duguessin depòsits d'aigua perquè el nivell del depòsit no baixés.
La partida de 700.000 euros que el govern posa a disposició dels ajuntaments subvencionarà el cost del transport d'aigua que s'hagi contractat entre els mesos de gener i octubre d'enguany.
L'objectiu, diu el govern, és donar suport als ajuntaments que han hagut de recórrer a camions cisterna per assegurar-ne l'abastiment a causa de la sequera i la falta de connexió a la xarxa en alta. Juan Manuel Lafuente és el conseller de la Mà i del Cicle de l'Aigua.
Por primera vez, el govern pone en marcha una ayuda a los municipios en esta materia. Como todos ustedes saben, el abastecimiento de agua potable urbana es una competencia municipal y desde el gobierno estamos haciendo un esfuerzo importante.
Poden sol·licitar els ajuts fins demà als pobles que hagin estat en alerta per sequera o en prealerta si tenen menys de 5.000 habitants. En cas que la sol·licitud superin el fons disponible, s'aplicarà un prorrateig. Joan Calafat és el director general de Recursos Hídrics.
En principi, els ajuntaments que havien hagut de fer aquesta despesa addicional derivada de la sequera eren els de la Mancomunitat del Pla de Mallorca, sobretot Montuïri i Porreres, i després teníem els municipis de la Serra, que teníem a Banyalbufà, Estellencs, Deià.
Les reserves hídriques de les Balears estan en aquest moment al 48%, 10 punts per davall de l'any passat per aquestes dates. El govern ha decidit activar les dessalinitzadores també durant els mesos d'hivern per permetre la recuperació dels aqüífers.
Canviem de qüestió. L'Ajuntament de Palma rehabilitarà les cases del Retir, un edifici del segle XVIII declarat bé d'interès patrimonial que està molt deteriorat. Cort ha explicat que farà seu l'immoble, el reformarà i el convertirà en un centre d'interpretació dins el bosc de Bellver obert a la ciutadania. És un projecte finançat per l'impost de turisme sostenible per valor de 2,7 milions d'euros.
Una vegada es liciti el projecte, el termini d'execució de les obres serà de poc més d'un any. El tinent de Balí i regidor de Medi Natural, Llorenç Bausà, ha destacat la importància patrimonial i social de l'obra que connectarà les cases amb el bosc de Bellver dins els objectius de l'Agenda Palma 2030.
Aquesta actuació el que pretén és contribuir a reforçar l'oferta cultural, patrimonial i mediambiental de la nostra ciutat en coherència amb els valors i objectius que manen dintre de la candidatura Palma 2031. Alhora que ens permetrà consolidar un nou espai de divulgació a la ciutat.
Les cases del Retiro són del segle XVIII, varen ser una antiga residència d'oci, una joia patrimonial en molt mal estat, que ara l'Ajuntament recuperarà per rehabilitar-ne també l'exterior i obrir un accés nou al bosc de Bellver.
El projecte permetrà, entre altres coses, recuperar un nou accés al bosc de Bellver, actualment inhabilitat, i alhora que se permetrà també la millora de la connexió dels barris de la Bona Nova i Gènova amb el principal espai natural que tenim a ciutat. Per tant, obrim la muntanya, obrim aquest espai de Bellver a nous barris.
La rehabilitació de les cases del Retiro ha estat un dels acords aprovats avui en la Junta de Govern de Cort, que també ha donat el vistiplau a un seguit de millores de carrers i accessos de ciutat. I un apunt més pel que fa a referència a Palma, perquè el jutjat contenciós administratiu número 4 avala la restitució dels 18 veiaombres de la plaça de Josep Vilallonga de la capital balear en reconèixer la responsabilitat de l'Ajuntament de preservar la seguretat de la ciutadania.
Els veïnats han penjat llaços al voltant dels arbres que Cort vol talar. Lamenten que el jutge hagi retirat les mesures cautelars sol·licitades per una entitat i considera que la decisió parteix d'uns informes tècnics municipals que consideren massa genèrics.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
2:39, el PSIP ha presentat una reclamació formal contra els pressupostos del Consell de Mallorca per al 2026 per la retallada d'ingressos per part del govern.
Els socialistes denuncien la manca d'ingressos per l'absència de pressupostos del govern, que compromet més de 50 milions d'euros previstos inicialment pel Consell, que inclou tot l'increment de l'aportació ordinària de la comunitat i els 100 milions previstos de traspàs per fer obres de carreteres, segons el conveni firmat entre les dues institucions. A més, alerten que l'omissió de crèdits necessaris a l'IMAS per a l'atenció de menors migrants no acompanyats i la manca de dotació per al personal de l'IMAS. Catalina Cladera és la portaveu.
I és que aquest pressupost, tot i que no soluciona els problemes dels mallorquins i té una deriva ideològica molt dolenta, també té riscos importants per al Consell de Mallorca i per les obligacions que ha de complir el Consell de Mallorca. Té riscos de desviació pressupostària, de compliment de regles fiscals i de malmenaça salut financera del Consell Insular, perquè té una insuficiència d'ingressos.
En la mateixa línia s'ha mostrat Més per Mallorca, que denuncia que la manca de pressupost autonòmic compromet els comptes del Consell Insular. Per aquest motiu, la formació ha presentat una al·legació per exigir garanties a les partides vinculades a transferències del govern i de l'Estat.
Més per Mallorca adverteix que el document pressupostari es construeix sobre uns ingressos que no estan jurídicament garantits, fet que posa en risc l'estabilitat financera de la institució i la correcta execució de les polítiques públiques. Segons els ecosobiranistes, aproximadament el 60% dels ingressos del Consell depenen de transferències de l'executiu i l'equip de govern insular ha anunciat un increment d'aquestes aportacions en un context en què el govern balear no ha aprovat ni el sostre de despesa ni els pressupostos de 2026. Catalina Inés Perelló és la portaveu ecosobiranista.
El que defensa Més per Mallorca és rigor, garanties i transparència. Què farà el govern de la senyora Proens amb els compromisos que té adquirits amb el Consell de Mallorca? Com i de quina manera es garantiran les transferències previstes?
El Partit Popular ha respost a PSIP i Més i ha dit que estan instal·lats en el no és no i a fer una oposició destructiva. En aquest sentit, ha remarcat que els comptes per al 2026 són els millors de la història del Consell i demana a l'oposició contundència en les seves al·legacions. Una contundència que, segons el portaveu del partit, Bernat Vallori, tampoc va demostrar en l'aprovació inicial dels pressupostos.
Perquè dels 760 i pico milions de pressupost només volíem modificar uns 8 a les esmenes parcials i tot i així varen fer una escenificació, no?, i se rasgaren les vestides esmenant en contra de la totalitat del pressupost. I ara repeteixen el mateix funcionament fent aquestes al·legacions baix uns supòsits que tanmateix són falsos.
Per una altra banda, el PP reclama al govern central més finançament per aplicar la llei de benestar animal als ajuntaments de l'illa. Demanen derogar la norma o modificar-la per garantir un finançament suficient, diuen, i estable als consistoris. Per això, presentaran una moció en el pròxim ple de l'institució insular el dia 8 de gener.
La formació assegura que els ajuntaments no poden assumir els costos de les diverses funcions que va crear aquesta llei, com l'elaboració d'un cens o la gestió de les colònies felines. Escoltant de nou Bernat Vallori.
És vera que se va donar un finançament 2024-2025 arreu de tot l'estat espanyol, però és irrisori, és, no n'hi ha ni per començar. Per tant, nosaltres demanem dues coses, o bé que se derogui la llei, o bé que, si se continua amb la llei, se modifiqui, se garanteixi un finançament estable i suficient per tots els ajuntaments.
2:42, més qüestions. La ITB de Son Castelló a Palma deixarà de fer inspeccions de vehicles a partir de demà per dur a terme obres de millora de les instal·lacions.
Uns treballs urgents, com el canvi de coberta, que segons el Consell estaran enllestits el març de 2026. Durant aquest període, els treballadors de Son Castelló repartiran entre les estacions de Calvià i Son Oms per assumir l'increment d'inspeccions i evitar cues. Rafael Gelabert és el director d'Infraestructures i ITB de Mallorca.
Aquesta actuació de millora de l'estació de Palma no implica cap molèstia cap a l'usuari i que, per tant, totes les cites que se planifiquen estan assegurades. Implica desplaçament de tot el personal a la resta d'estacions i que, per tant, normalitat.
I professionals del SAMU 061 han volgut compartir avui matí els seus coneixements amb els infants del Col·legi Els Molins de Serracó, concretament la tècnica de reanimació bàsica i el telèfon a qui han de cridar en cas d'accident.
Equips de treball del SAMU 061 s'han acostat als més petits, mostrant també les ambulàncies per dins. També han vist com s'immobilitza una cama, ciens, l'enrompuda i la tècnica de reanimació. Escoltant l'infermer Juan Carlos Pardo i alguns alumnes.
Pues lo que volem és que aprenguin tècniques bàsiques de primers auxilis, com pot ser una
un anogament o pot ser, per exemple, una RCP bàsica, i a part d'això, que coneguin el nostre servei, que coneguin les ambulàncies i que sàpiguen on han de cridar en cas de necessitat.
Ens han ensenyat a salvar persones.
Les ambulàncies serveix per tot, que te salven vides.
Si algú està així, pues, intentaré fer-ho el millor possible.
I un darrer punt, perquè l'Ajuntament de Manacor posarà en marxa divendres la pacificació del carrer de Joan Lliteres i de la plaça d'Escós amb l'objectiu de prioritzar els vianants, guanyar espai públic i dinamitzar el comerç local durant les festes de Nadal i de Sant Antoni.
A partir de divendres, en aquests dos espais hi haurà restriccions en la circulació de vehicles motoritzats. Es tracta d'una mesura que ja s'ha aplicat els darrers anys en períodes concrets i que enguany es recupera amb un dispositiu més afinat, fruit de l'experiència acumulada. Durant aquesta setmana, els delegats de mobilitat i la delegada d'Espai Públic han informat personalment comerciants i veïns sobre la iniciativa i recolliran suggeriments per continuar millorant l'aplicació.
D'aquesta manera arribem a les 2:45, continua la informació aquí a Beta Ràdio, arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Xisco Ribas, bon dia de nou.
Bon dia.
Molt pendent de la cita d'avui capvespre, s'ha de viure un partit històric de Copa del Rei a l'Estadi Balear.
Així és, l'Atlètic Balear rebrà a les 7 del vespre la visita de l'Atlètic de Madrid. L'estadi de la Via de Cintura registrarà un ple absolut i la plantilla blanquiblava espera que el factor camp sigui clau per poder donar la sorpresa contra un rival de nivell Champions. El director general de l'Atlètic Balears, Patrick Meseu, ha dit que serà una nit històrica en declaracions a Vetre Ràdio.
Sí, la verdad es que con mucha gana de disfrutar este partido. Nos lo hemos ganado entre todos, así que con mucha ilusión de compartir este momento con todos los balearicos. Ahora mismo el partido más importante de año, ¿no? Y también una parte de historia. Al final nunca nos hemos enfrentado a Atlético de Madrid, así que estamos haciendo historia y va a ser una noche histórica, así que muy ilusionado por eso y para eso estamos haciendo todo el trabajo.
L'Atlètic Balear se sent còmode a la Copa del Rei i tot i enfrontar-se a un poderós rival, l'eliminatòria és a partit únic i això dona més possibilitats.
Sí, la verdad que parece que la Copa del Rei nos da bien, nos va bien y nos sentimos bastante cómodos y como tú dices, ¿por qué no? Al final es un partido, son 90 minutos o 100 o 120, vamos a ver, pero todo es posible, es un partido, vamos a competir, vamos a intentar dar una alegría a la afición, pero sobre todo entre todos disfrutar esta noche.
Però a pesar d'això, contra un Atlètic de Madrid has de fer un partit gairebé perfecte, tal com feren contra l'Espanyol a la ronda anterior. Julián Ribas, porter del conjunt blanc i blau, sap quines són les claus de l'enfrontament d'avui vespre.
És vera que vàrem fer un partit molt serio i vàrem estar en el nostre millor nivell. Si no, amb aquests equips, a la mínima que te creen perill, no tens cap opció. Aquests detalls han d'estar en el nostre favor i sempre has de tenir un pot d'aquesta sort, però bueno, mantenim poc el que puguem ser porteria zero, estar junts, replegats i aprofitar les poques ocasions que tindrem com contra l'Espanyol.
L'Atlètic de Madrid, que ja és a Palma, és el clar favorit, però el seu entrenador, Diego Simeone, avisa del perill de la Copa i que qualsevol errada pot ser decisiva.
No, sempre la competició és així, a partido único, són més sufridas i al mismo tiempo más intensas, ¿no? Porque no hay margen de error, el que se equivoca queda fuera y evidentemente tenemos que mañana hacer un partido cual creemos y llevarlo donde creemos que le podemos hacer daño.
Aquest enfrontament entre l'Atlètic Balears i l'Atlètic de Madrid el podreu seguir en directe a partir de les 6 de l'hora baixa aquí a IB3 Ràdio. I els altres enfrontaments d'avui a la Copa són els següents. A les 6 de l'hora baixa, Cultural Jones a Llevant, a la mateixa hora que l'Atlètic Balears a les 7, Albacete Celta, Osca Osasuna, Racing Villarreal i per acabar a les 9 del vespre a la Alavés Sevilla i Talavera Real Madrid.
I el Real Mallorca, Xisco, diu adeu a la Copa.
Els vermells varen caure nit a Riazor per 1-0 contra el Deportivo de la Coruña i s'acomiaden així de la competició. Un gol de Noé Carrillo, que debutava amb el primer equip gallec, al minut 85 va sentenciar el partit. Iago Arrasate es mostrava molt afectat per aquesta derrota.
Jodido, porque tenía mucha ilusión y creo que hemos hecho las cosas bien, lo hemos preparado bien, creo que el primer tiempo estaba bien, pero me voy muy fastidiado por eso, por la gestión un poco de los cambios y no poder hacer otras cosas para poder, no sé, imponernos al Depor o tener un poco más presencia o un poco lo que queríamos y eso ahora mismo lo tengo como muy presente y estoy jodido.
El tècnic també ha valorat que amb l'eliminació l'equip ara té una preocupació menys i ja toca preparar el partit de divendres contra el València.
Un disgusto grande, porque al final caemos eliminados y es una competición que nos ilusiona, ¿no? Y también es verdad que bueno, es una competición menos y eso pues puede cambiar en cuanto al rol de algunos jugadores, pero bueno, es que no tenemos tiempo para lamentarnos o para pensar en esas cosas, ¿no? Ahora mismo tenemos que viajar ya y tenemos 2 días para preparar el partido de Valencia, que es un partido muy importante, y a partir de ahí, pues bueno, ya pensaremos en estas cosas.
Iago Arrasate va presentar a Riazor un equip completament diferent respecte del que va guanyar l'Elche a la Lliga. El tècnic ha lamentat no poder gestionar les substitucions com ell volia i que els 5 canvis que va fer, tots van ser per petició dels jugadors.
Todos han sido porque han pedido el cambio y no nos hubiese gustado gestionar así los cambios, ¿no? Nos hubiese gustado meter algo más de presencia, algo más de frescura arriba, Mateo Josef, Muri, pero no ha podido ser y creo que eso también ha marcado el devenir del partido.
Els jugadors substituïts varen ser David López, Toni Lato, Pablo Torre, Mateu Jaume i Javi Llebrés. El Vini Salamé va jugar 82 minuts i explica així aquesta situació.
Bueno, al final es lo que te he dicho antes, ¿no? La gente que está jugando menos minutos, pues bueno, lo ha notado y a partir de esos minutos yo supongo que la idea era hacer otros cambios, pero se ha visto obligado a hacer eso porque la gente estaba bastante cansada. Estamos jodidos, como te he dicho antes, pero hay que darle valor a la Liga, que es lo que nos da de comer al final.
Per cert, en aquest moment la plantilla es troba de camí cap a Palma, ja que no va poder tornar nit per mort de la boira a l'aeroport de la Corunya. Allà han pogut veure un Jean Virgili coix per mort d'una entrada que va sofrir ahir vespre al partit, en el qual només va disputar 13 minuts. L'equip farà avui hora baixa del primer entrenament en vista al partit de Lliga de divendres contra el València i veurem si Virgili estarà finalment disponible. I de la jornada coopera d'ahir, el Mallorca va ser l'únic equip de primera que va quedar eliminat. Els altres resultats varen ser Eibar 0, Elx 1, Sporting de Gijón 0, València 2, Eldense 1, Real Societat 2 i Guadalajara 0, Barça 2.
I a nit es va celebrar la gala dels Premis The Best.
Les mallorquines Mariona Caldenté i Patri Guijarro formen part del millor 11 de la temporada elegit per la FIFA. Un 11 en el qual hi ha 7 jugadores espanyoles. Mariona també ha estat escollida com a segona millor jugadora del món, només darrere Aitana Bonmatí, que ha aconseguit el seu tercer guardó. D'altra banda, la guardonada com a millor portera ha estat Hampton, del Chelsea, que s'ha imposat a Catacoll.
En bàsquet, els 3 representants balears a la primera FEB disputaran avui vespre la 12a jornada de Lliga.
El Fiwi Mallorca, que segueix en posicions de play-off, rebrà el Palència a les 8 del vespre al Palau d'Esports de Somos. Pablo Cano és l'entrenador del Fiwi.
Esperamos un partido súper duro a nivel físico, donde otra vez nuestro fuego interior, el plan de juego y la unión del equipo tendrán que ser las grandes fortalezas o nuestra cara, por decirlo de alguna forma, el miércoles por la noche.
I també a les 8, el Palmer Bàsquet visitarà la pista del Tizona Burgos, un rival directe a la lluita per la permanència. L'entrenador del Palmer, Lucas Vitoriano, diu que és una bona oportunitat per aconseguir la primera victòria a domicili.
Además tenemos una opción muy buena, ¿no? De si podemos ganar de visitante, salir un poco de esa zona donde está estancado el equipo desde que empezó la temporada. Ya empezar a ver equipos por debajo de nosotros ya es una buena sensación.
I a les 8:30 del vespre serà el torn de l'Estia Menorca, que rebrà Vintalfa el tercer classificat, l'Estudiantes. És Adam Sola, jugador de l'Estia.
Llegamos con muchas ganas. Como dices, es cierto que tenemos algunos problemas físicos que nos están impidiendo estar con el equipo completo y al 100%. pero bueno, creo que nos viene bien por otra parte también tener este partido entre semana. Al final venimos de una derrota y cuanto antes tengamos la oportunidad de coger de nuevo buenas sensaciones, yo creo que mejor para nosotros. Así que nada, estamos con muchas ganas de eso, de volver al camino de la victoria.
I avui s'ha presentat la Challenge Ciclista a Mallorca.
L'illa tornarà a convertir-se en l'epicentre del ciclisme internacional del dia 24 de gener a dia 1 de febrer de 2026 amb la 35a edició de la Challenge masculina i la tercera de la femenina. Escoltam el director de la Challenge Ciclista a Mallorca, Manuel Hernández.
Creo que debemos resaltar que vamos a cumplir 35 ediciones. Muy pocos eventos en las islas tienen esta cantidad de ediciones, bueno, de hecho solo hay dos, por lo tanto muy orgullosos de seguir un poco con esta trayectoria que empezó ya hace tanto tiempo.
Enguany destaca sobretot la presència de corredors com l'artenant del Movistar Team Enric Mas o el campió del món Renko Evenepoel. Tant la Challenge masculina com femenina es podran seguir per l'streaming d'IV3 i els finals d'etapa i la darrera etapa sencera de la prova masculina s'emetran per IV3 Televisió. I un darrer punt per acabar amb voleibol, el Manacor rebrà a les 6 de l'hora baixa el Leganés en un partit corresponent a la desena jornada de la Supergiga.
Gràcies, Xisco. Després dels esports, ja ho sabeu, arriba la cultura abans, però una pausa.
L'actualitat, minut a minut, a IV3 Ràdio. Informatiu migdia. Descubre lo que pasa cuando vives Miró desde dentro. Por solo 40 euros al año, disfruta de acceso libre a la Fundación, actividades exclusivas, invitaciones gratuitas y muchas más ventajas. Hazte amigo hoy y con el código AMIGO2 tendrás dos entradas gratuitas más. Todos los detalles en miromallorca.com. Vive el arte. Respira Miró. Ayuntament de Palma.
Un vi denominació d'origen vinicel·lant és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen vinicel·lant amb el suport del Consell de Mallorca.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
L'actualitat, minut a minut, a IV3 Ràdio. Informatiu migdia.
Una artista, una periodista, un cuiner, un jurista, un arquitecte i més. Fins a 7 veus pròpies de diferents professions s'han reunit avui, convocats per la universitat, per debatre sobre l'ús que fan de la intel·ligència artificial a les seves feines. I quina podria ser la conclusió d'aquesta xerrada? Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. Idò, la conclusió podria ser que amb seny la IA pot ser una bona eina de treball, ni massa ni massa poc, amb mesura i sent conscient d'allò que emprem. És, per exemple, el que fa la periodista Marta Simonet.
Per jo té una qüestió ètica. Vull dir, en el principi dic, venga, tot li demana a IA, no? En el principi quan va sortir ChatGPT i tot això, li demana a IA i m'ompli la panxa, per dir-ho així, no? M'ompli la creativitat, m'ompli les idees i tot això, però després me faig una qüestió ètica de dir, tota aquesta informació d'on surt?
I qüestionar, opina Simonet, és la primera passa perquè se'n faci un ús adequat.
Jo crec que és una eina que si la feim servir per ajudar-nos, diguéssim, per xerrar, per dir-ho així, i per germinar les idees, sí que se pot fer servir bé per escriure, per comunicació, per una idea, per un tema, per lo que sigui. Bueno, així la faig servir jo, des de luego.
En el periodisme idò pot ser una bona eina, però en el món de la cuina, com l'empra, per exemple, Santi Taura?
Jo abans tenia llibres que he consultat moltíssim de la combinació d'ingredients i ara seguia m'ho fa d'una manera molt més ràpida, fora haver de cercar massa i després ja està, que seguia no ho és tot. O sigui, no t'ho fa tot. Tu després tens el teu criteri, tens la teva línia que has seguit, o sigui, per exemple, jo la meva és molt clara, i després jo ho duc en el meu terreny.
I el xat GPT pot substituir els còmics, els artistes, com veiem constantment, per exemple, en il·lustracions o fins i tot en la música? L'actriu Clara Ingold creu que de moment, només de moment, perquè tot va molt ràpid, no s'ha de passar pena. És útil, però no tant.
Me serveix molt per fer pluja d'idees. De vegades, és veritat que té un sentit de l'humor nefast, o sigui, no li puc encomanar que m'escrigui guions, menys mal, perquè m'agrada fer-ho molt personal i en el meu estil. Però sí que és veritat que m'ajuda a estructurar determinades coses. Jo tenc el cap com a molt dispers i m'ajudo a fer un ordre, per exemple, a l'hora de fer guions, i el faig servir sovint.
La trobada d'aquests professionals s'ha enregistrat en un podcast i s'inclou en el programa Grans Proactius que finança la Unió Europea.
És un cant a l'ofici, a les bones intencions de voler i poder sobreviure en aquest món de la música. No només nosaltres com a músics, sinó també tota aquesta gent que ho fa, no? Tots els músics que mos posam instruments o mos posam davant un micròfon per cantar i afinar o intentar afinar, és un homenatge a tot aquest món.
I així sona com a músics i així ens explicava el seu esperit l'ànima del grup Pep Suàs, i aquesta cançó és el primer avançament del nou disc de la formació Girassols, que està previst que surti a finals de gener. Escenaris de llum pobre, somnis perduts i un mar de gent que a les 3 és moment, ja ho sabeu, de fer un repàs a les principals notícies del dia. El primer, centre d'atenció a víctimes d'agressió sexual de les Balears, atès de mitjana una dona al dia. Aina Morales, bon dia.
Bon dia, parlem del centre Libertas, situat a Palma i que depèn del Consell de Mallorca. Enguany és el primer de funcionament i atès 300 dones. Gairebé la meitat han demanat ajuda a Libertas si ho han fet derivades per professionals de la xarxa sanitària, social i de seguretat. Actualment, 94 dones mantenen processos actius i continuen rebent atenció especialitzada. La majoria, el 65%, acudeixen per agressions patides en el passat. Anna Ferriol és la directora insular de Famílies.
No deixa que els agressors passin desapercebuts, sinó que tinguin la mirada damunt d'ells, la mirada de reprovació i la mirada de condemna. Això ajuda a les dones que estan en aquestes situacions a no sentir-se totes soles, que és el nostre primer objectiu, no?
El centre de Libertas funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, i el telèfon d'atenció és el 900-842-310.
Nou entrebanc per al primer conveni col·lectiu del 0 a 3.
No s'ha pogut constituir la mesa negociadora com estava previst avui, i no ha pogut ser perquè no s'hi ha presentat la patronal dels centres d'educació infantil. I aquesta passa era un dels acords que havien permès desconvocar la vaga aquest estiu.
Avui també es notícia una nova línia d'ajudes del govern per comprar aigua que beneficiarà especialment els pobles de la Serra de Tramuntana i els del Pla de Mallorca.
El govern destinarà una partida de 700.000 euros en subvencions als consistoris que han hagut de recórrer a camions cisterna per assegurar l'abastiment d'aigua en el seu municipi davant la sequera i la manca de connexió a la xarxa en alta. Per exemple, Montuïri i Porreres. Els ajuts els poden sol·licitar fins demà, i els pobles que hagin estat en alerta per sequera o en prealerta si tenen menys de 5.000 habitants.
Al municipi d'Eivissa, només el 30% de la xarxa de clavegueram separa les aigües pluvials de les fecals.
Demà l'Ajuntament preveu aprovar l'adjudicació a Qualia de la nova contrata de gestió d'aigua que ha de revertir aquesta situació. Figueretes és una de les zones on s'actuarà primer perquè no té xarxa de pluvials, fet que provoca vessaments. En total s'invertiran de 7 milions d'euros en els pròxims 8 anys.
Avui hora baixa, important reunió entre el Ministeri de Sanitat amb la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics sobre la reforma de l'Estatut Marc.
Una cita que té per objectiu desbloquejar les negociacions sobre l'esborrany de l'Estatut Marc. En una entrevista a l'informatiu Matí, el president de la Confederació de Sindicats i president del Sindicat Mèdic de les Balears, el CIMEVAL, Miguel Lázaro, ha llançat una advertència. Diu el Ministeri que si no desbloqueja aquest conflicte, hauran d'endurir les protestes amb nous formats de vaga que podrien perjudicar encara més els pacients.
el señor Sánchez, el presidente, debería de intervenir y debería, bueno, creo que intervenir de una forma, en fin, para evitar el conflicto, porque si hay huelga, la responsabilidad, la huelga las hacen los médicos, lo pagan los pacientes, pero la responsabilidad es de Mónica García, que es la ministra de Sanidad.
I a la comissió del Senat pel cas Koldo, Santos Cerdán es declara innocent i denuncia una persecució pròpia de la Inquisició.
L'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, ha comparegut avui de matí a aquesta comissió política d'investigació del cas Koldo al Senat. Ho ha fet gairebé un mes després de sortir de presó, com que continua